radiopalau.cat. La ràdio també a la xarxa.
Bé, bon vespre a tots i totes. Aquest plenari del mes de juliol el presidiré jo, espero fer-ho el millor possible. D'entrada ja tenim un entrebanc, que no tindrem el temps en aquí perquè s'hauria d'haver instal·lat una aplicació, per tant el controlaré jo si us sembla bé, l'única cosa és que no serà visible, vale, però bueno, segur que respectarem tots els temps. I aprofitar doncs, que presideixo per no deixar, com sempre fa l'alcalde, unes paraules a tots els exiliats represaliats del nostre país, feliços de que algunes persones hagin pogut tornar en aquestes setmanes, acusades de terrorisme pel cas Tsunami Democràtic, que és una causa que ha quedat absolutament tancada. Esperem que d'aquí a poquet ja puguin tornar a la resta. I, evidentment, doncs, contents pel retorn de la nostra secretària general, que portava més de 6 anys a l'exili. Ben tornats a tots i totes i esperem que això finalitzi d'una vegada. A partir d'aquí donem per iniciat el plenari amb el punt número 1, que seria l'aprovació de l'acte de sessió del plenari del mes de juny, del 27 de juny. Hi ha alguna paraula, alguna relació? No? Doncs procedim a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Quedaria aprovada per unanimitat. Passem al punt número 2, que és l'aprovació de la modificació de crèdit 13/2024. Li donaria la paraula al regidor Sergi Plaza, que donarà l'explicació.
Gràcies. Bé, bona tarda, bon vespre a tothom. Bueno, portem a aprovació la modificació de crèdit número 13 amb modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit que va finançada amb càrrec de romanent de tresoreria. Els crèdits generats a través de romanent van a parar a dues partides, que són les següents: 98.000 euros a interessos de demora i 571.594,78 a altres despeses diverses. En total són 669.594,78 que van destinats a complir una sentència definitiva del TCJC per una expropiació forçosa i abonar aquest import a la persona afectada. Gràcies.
Gràcies. Donaríem, per aquest punt tenim dues intervencions, una de 3 i una d'un minut, i donaríem la paraula al senyor Andrés. M'ha silenciat per part de Ciutadans.
Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, no, qué problema. Nosotros, como ya es normal, las modificaciones de crédito pues lo venimos aprobando, y más en este tema que a nivel judicial pues hay un acta judicial y una resolución que creo que ya viene de tiempos diluvianos, con lo cual qué problema, y para que el ayuntamiento pueda seguir trabajando la aprobaremos. Gracias.
Gracias, señor Andrés Martínez. Donem la paraula a la senyora Ana Navarro. Això no li feu a l'alcalde.
Perdó. Gràcies, presidenta. Primer de tot, sumar-nos, com sempre fem, doncs estem molt feliços de tots els retornats. Esperem que puguin venir sense conseqüències injustes els que ens queden. En referent al punt, com és habitual, en aquest recurs que té el govern ens abstenim, tot i que exposem que en el passat, com exposem com en el passat ple, que s'està convertint en una eina recurrent i no pas puntual, no? Tot i que en aquest cas, en aquest punt, doncs, està més que justificat, no? Però ens trobem amb modificacions de crèdit constants cada ple i volem posar de manifest. Gràcies.
Perfecte. Doncs donaríem la paraula al senyor Marçana Breva per del Partit Socialista.
Sí, gràcies, senyora presidenta. Bé, en primer lloc, doncs, sumar-nos a que és bo pel país que hi hagi una normalització de la situació política, doncs, pràcticament ja absoluta, i també doncs, sumar-nos a la reivindicació de dotar el país d'un govern estable que pugui governar tal com van decidir els catalans el passat mes de maig a les urnes. Sobre aquest punt en concret de la modificació de crèdit, nosaltres, com ja saben, sempre ens abstenim, però en aquest cas entenem que és una modificació de crèdit necessària per la situació doncs, produïda doncs, per aquesta expropiació, i per tant entenem que el nostre grup ha de votar a favor. Entenem que és una situació doncs, que el consistori ha d'enfrontar, i per tant doncs, ens hi sumem a la votació a favor. Gràcies.
Gràcies, Sanàlia. Li dono la paraula.
Sí, no, donar les gràcies per la, bueno, per la votació, i que, com dèieu, és un punt que s'ha donat d'aquesta forma, i per tant entenc que tots som conscients del que es porta, doncs, aquesta modificació de crèdit. Gràcies.
Queda un minut, no sé si donar la paraula, perquè com tots em talleu i ja no sé donar-la. Andrés, Laura, no? Marc? No? Sergi? O... Perfecte. Doncs procedim a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Vale, doncs quedaria aprovat amb una abstenció per part de Junts per Palau i 15 vots a favor, per 3 per part del Partit Socialista, 1 per part de Ciutadans i 11 per part d'Esquerra Republicana. Passaríem al punt número 3, que és l'aprovació del compte anual de l'exercici 2023, i donaríem la paraula a la interventora Míriam Escaldona. Gràcies.
Hola, bona tarda a tots i a totes. Bé, el passat 17 de juny es va celebrar la Comissió Especial de Comptes en referència al compte anual del 2023 de l'Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, i aquest va estar exposat públicament 15 dies. Una vegada transcorregut aquests dies, sense haver hagut al·legacions, es porta a aprovació d'aquest ple. Recordem que aquest compte anual està composat pel balanç, que reflecteix la situació patrimonial i financera de l'entitat, i el tancament del 2023 es situava amb un import de 65.728.206,13 €. El segon document és el compte de resultats econòmic patrimonial. Aquest compte recull el resultat econòmic patrimonial obtingut en l'exercici i està format pels ingressos i les despeses. Aquests de caràcter comptable, és a dir, reflecteix els ingressos i despeses meritats durant l'exercici, que no volen dir els ingressos pagats o els ingressos ingressats. Després, el següent document és l'estat de canvi de patrimoni net. El quart document és l'estat de fluxos d'efectiu. Aquest informa sobre l'origen o la procedència i la destinació o aplicació dels actius financers que tenim a l'entitat. El cinquè document és l'estat de liquidació del pressupost, que això ja es va donar compte de la liquidació en un passat ple. I aquí està composat per la liquidació d'ingressos, la liquidació de despeses, el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. I per últim està la memòria, que és un document que completa i amplia tot el compte anual. A part d'aquests documents, també s'adjunten les actes d'arquets i les certificacions bancàries que donen conformitat a aquestes existències. Ara, una vegada que el compte anual estigui aprovat, s'enviarà a Sindicatura de Comptes i al Ministeri d'Hisenda per les plataformes que li corresponen, i també es publicarà al portal Transparència de l'Ajuntament. Gràcies.
Perfecte, gràcies, Míriam. Doncs per aquest punt també tenim 3 minuts i 1 d'intervenció per cada grup municipal, i iniciaríem la intervenció. No? Perfecte, doncs, senyora Laura Navarro.
Gràcies, presidenta. Des del grup de Junts hem comptat amb l'expertesa d'economistes que ens han ajudat a fer una anàlisi profund d'aquests comptes, i no volem deixar passar l'oportunitat de justificar el nostre vot en contra. Com que es tracta d'informació bastant tècnica, doncs em limitaré a llegir fil per randa cada un dels 10 punts que justifiquen el nostre vot. Per començar amb el número 1, tenim necessitat de finançament i dèficit. El 2024 va començar amb un desequilibri alarmant. La liquidació del 2023 mostra una necessitat de finançament del 23,83%, equivalent a 5.592.398,44 €. Aquest elevat dèficit ha portat a l'augment d'impostos el 2024, però no serà suficient. Caldria també reduir les despeses. Punt número 2, raons del desequilibri. L'increment de la despesa estructural en el mandat passat, finançat durant la pandèmia gràcies a la suspensió temporal de les normes pressupostàries, ha provocat el desequilibri actual. Els recursos haurien d'haver estat destinats a despeses temporals i no estructurals. Punt número 3, resultat pressupostari. Els ingressos nets, 19,7 milions, són inferiors a les despeses netes, que són de 25,8 milions, deixant un resultat negatiu de 6,1 milions. Punt número 4. Resultat pressupostari ajustat. Tot i ser positiu amb 22.000 euros, això és de la no execució de disponibilitats pressupostàries, generant una no execució del 25%. Si s'executés amb normalitat, el resultat seria negatiu. Punt número 5. Ràtio d'endeutament. Tot i que s'ha pujat lleugerament, és molt baix, indicant que l'Ajuntament no està optimitzant el seu passiu. Això limita les possibilitats d'endeutament per les inversions importants, si tingués equilibrat el seu pressupost, que no és el cas. Punt número 6, pràctiques pressupostàries. La baixa ràtio d'endeutament permet presentar un estalvi net positiu, però no és la millor pràctica possible. Punt número 7, fons líquids de... M'avisa, presidenta, que jo vaig llegir. Fons líquids de tresoreria. Han disminuït uns 5 milions d'euros, una tendència preocupant. I també han disminuït els drets pendents de cobrament, tot i que el romanent de tresoreria es manté positiu, però molt a la baixa. Punt número 8, desequilibri estructural. És greu i cal revertir-lo. El compliment de les regles fiscals és essencial per a finançar les inversions. La fragilitat dels indicadors d'estalvi corrent impedeixen a l'Ajuntament actuar adequadament en inversions. Punt número 9, revisió de la despesa estructural. L'Ajuntament ha de millorar l'eficiència i fer més amb menys per mantenir un nivell correcte de serveis i afrontar inversions estratègiques. Punt número 10, capacitat d'intervenció. L'Ajuntament hauria de prioritzar en treballar i solucionar els dèficits de la capacitat d'intervenció de realitzar la seva feina. És tot, gràcies.
Gràcies, senyora Laura Navarro. Li donarem la paraula al senyor Marc Sanabria.
He fet la prova aposta perquè el problema és que està utilitzant el seu micròfon de l'alcalde.
Sí, el que passa és que m'ho han demanat les tècniques i per això ho he fet. Gràcies.
No, havia fet aquesta prova per gràcies a això perquè m'ho ha dit el meu company Ignasi. Entenem que el compte general és una traslació dels números comptables del sector públic cap a una comptabilitat empresarial i per tant la valoració política se'ns fa difícil perquè la volem fer més en el pressupost i en la liquidació. En tot cas, els números són els que són, l'execució pressupostària va ser la que va ser i per tant nosaltres únicament ens abstindrem. Gràcies.
Gràcies, i donaré la paraula al senyor Sergi Plaza per part d'Esquerra Republicana.
Torno a passar, ara sí. Gràcies, senyora presidenta. Per donar resposta a la senyora Laura Navarro, a veure, la valoració política nosaltres la vam fer quan vam presentar la liquidació, vam fer la valoració política del que havia estat el pressupost, l'execució pressupostària de 2023 i vam vincular-ho a l'aprovació del pressupost que es va fer el mes de novembre del pressupost de 2024. Vam explicar que el pressupost 24 vam tenir en compte que va ser que hem fet un pressupost de contenció, que som conscients que el pressupost 23 va tenir les xifres que va tenir. Tot i això, hem de recordar que encara estàvem amb les regles fiscals suspeses i per tant això, repeteixo, també ho vam explicar en el ple de liquidació i que per tant que els números no són els que ens agradarien, que nosaltres creiem que durant els anys que han estat suspès les regles fiscals hem pogut doncs, fer una inversió pública que creiem que era necessària, que no era el nostre pla de govern i que per tant aquesta inversió l'hem fet amb consciència i que al final en tot moment hem intentat doncs, tenir un pressupost el més ajustat a execució possible i que doni uns resultats positius. I per tant, vinculo amb el pressupost 24, perquè crec que té sentit també dir-ho, que vam fer, com dic, un pressupost de contenció, que estem monitoritzant tant les despeses com els ingressos, que a dia d'avui anem bastant en la línia d'ingressos i despeses, que per sort hi ha alguns ingressos que ens han vingut extraordinaris que no els havíem proposat a l'alça i sembla que estem tenint una mica de millora en aquests ingressos i que per tant confiem doncs, que les dades de la liquidació del 24 quan fem el compte, quan farem l'any que ve en un any el compte general, doncs aquestes dades millorin i per tant doncs, estiguem en una situació molt millor. Tot i això vull dir que la situació no és alarmant en cap moment i que per tant nosaltres estem convençuts que estem fent una bona feina i així ho hem manifestat en tot moment. Gràcies.
Gràcies, senyor Sergi Plaza. Suposo, senyor Martínez, que sí, li dono la paraula.
Sí, no, simplemente dejo el último turno porque con un minuto ya tendría bastante. Nosotros sí que hemos hecho una valoración más política porque ya políticamente lo valoramos en su día, hemos hecho una valoración técnica y técnicamente para nosotros está perfecto y votaremos a favor. Gracias.
Gràcies, senyor Andrés Martínez. Li dono la paraula a la senyora Ana Navarro, a part de Junts per Palau.
Gràcies, presidenta. A veure, No és, hi ha una barreja de valoració política i de valoració econòmica, no? Hem pogut gaudir de poder fer el nostre anàlisi i donar un altre punt de vista. Ara, hi ha coses com que els ingressos són molt inferiors a les despeses, això és cert. Aleshores sí que és alarmant, que ens hauríem de mirar aviam què es pot fer. Ja ho hem comentat, que aquest govern ha pujat impostos però que no serà suficient, que continuen sent els ingressos inferiors a les despeses. Això no té res a veure amb fer... bueno, és igual, sí, de comentari. I després, ara se m'han anat del cap, però... Una altra cosa que sí que és alarmant, que diu que no és alarmant, és que incrementem la despesa fixa molt més que...
Se li finalitza el temps d'intervenció. Si vol acabar el que anava a dir ara.
Això que... la despesa estructural és molt més elevada que la d'inversions, per tant serà difícil millorar aquesta situació.
Perfecte, gràcies senyora Navarro. Li dono la paraula al senyor Marcenàbria, no? Li dono la paraula al senyor Sergi Plaza.
Sí, gràcies senyora presidenta. No, és el que li deia, al final el que estem dient que sigui el pressupost, la liquidació del pressupost i el compte general donant aquestes dades al pressupost 23, jo el que li estic dient que pel pressupost 24 que es va explicar en el seu moment no vam tenir en compte i que per tant vam fer els pressupostos de contenció, que vam tenir en compte la reducció de la despesa i posar els ingressos que realment nosaltres creiem i tècnicament també que s'anaven a tenir durant el 2024 i que per tant nosaltres confiem doncs, que aquesta previsió es complirà i que per tant les dades del 24 seran més positives que les del 23 i estem treballant en aquest sentit i per tant valoració tècnica no faré perquè crec que s'ha fet una feina molt bona i al final és la part tècnica, la valoració que nosaltres podem fer com a equip de govern és la valoració política que ha dit que es va fer en el seu moment durant la liquidació, que avui era la part més tècnica, és un procediment, però que ja que ha tret vostè el tema, doncs ho poso en manifest i que nosaltres confiem en la bona execució del pressupost 24. Gràcies.
Gràcies, senyor Sergi Plaza. Jo vull aprofitar la paraula per dir que felicitar l'equip tècnic, tant d'intervenció com de tot l'equip econòmic i de secretaria, que vetllen perquè aquests pressupostos compleixin amb tota la llei. Nosaltres no farem res que no es pugui fer, perquè a més ells també responen sobre això. Per tant, hi ha hagut uns anys en què no hi ha hagut llei de despesa, ara ja serà implementada la llei de despesa i, per tant, no pateixin, que no hi haurà més despeses que ingressos, perquè no es podran fer i l'equip tècnic, que és qui vetlla també per tot això, doncs vetllarà perquè no sigui i ens podem felicitar de que tindrem doncs, uns ingressos extraordinaris per part de l'Estat que ja sembla que estan confirmats que ens ajudaran a equilibrar aquest pressupost. Moltes gràcies. Passarem al... bueno, tancava jo. No, jo reforço la feina tècnica perquè es dubta de si complirem o no complirem, si complirem o no complirem i que ens passem de la llei de despesa o no ens passarem. Ens hem gastat quan ens hem pogut passar governant amb vostès, tots hem estat d'acord de tirar endavant aquests pressupostos fins ara i ara doncs, es tornarà a complir la llei de despesa i aquest govern i aquest equip tècnic garantiran doncs, que això sigui així. Això li puc assegurar. Passarem al següent punt. Perdó, hem d'anar a votar-ho. Passarem a les votacions. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor. Quedaria aprovat amb 14 vots a favor. 11 per part d'Esquerra Republicana, 1 per part de Ciutadans, 3 abstencions per part del Partit Socialista i un vot en contra per part de Junts per Palau. Vale, passaríem ara al punt número 4, que seria donar compte de la morositat del segon trimestre. Jo dono la paraula a la interventora senyora Míriam Escalona.
Gràcies. Bé, com cada trimestre hem donat compte al Ministeri del índex de morositat, que aquest trimestre situa en 30,40 dies, i també hem donat compte del període mig de pagament dels proveïdors, que situa en 10,77 dies. Els dos índexs estan per sota del que marca la llei. Gràcies.
Gràcies. En aquest punt és un donar compte, per tant aniria directe. I passaríem al punt número 5, que és l'autorització de l'hipoteca de concessió de manial dels pisos de protecció oficial. Li donaria la paraula a la senyora secretària. Elena, gràcies. Elena Huguet.
Hola, bon vespre. Bé, comunicar que aquí estem aprovant una autorització, ja constaven els plecs d'aquesta concessió administrativa. S'ha rebut la documentació per part de la concessionària, tot ha sigut correcte. No hi ha informe de fiscalització, tampoc informe preceptiu de secretària i es porta l'aprovació al ple.
Perfecte. Gràcies. Donaria, en aquest punt tenim un minut d'intervenció. Donaria la paraula al senyor Andrés Martínez per part de Ciutadans.
Sí, gracias. Bueno, nosotros evidentemente ya por coherencia votaremos en contra en este punto. Desde el minuto uno evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con la ubicación de dichos pisos ni con el tipo de concesión que hay, con lo cual por coherencia votaremos en el negativo. Gracias.
Gracias. Donaría para la señora Laura Navarro por parte de Junts per Palau.
Gracias, presidenta. Nosaltres votarem en contra perquè sempre hem manifestat la nostra disconformitat en la zona assignada i en el procediment emprat en aquesta concessió administrativa. Gràcies.
Gràcies. I dono la paraula al senyor Marc Sanabria per part del Partit Socialista.
Sí, senyora presidenta, que nosaltres també per coherència hem votat en contra del projecte, per tant no tindria sentit que votéssim a favor de la hipoteca, en tot cas és preceptiu la votació del ple i per tant sortirà endavant amb el vot de l'equip de govern. Gràcies.
Gràcies, senyor Sanabria. Li dono la paraula a la regidora Patricia Freire per part del govern.
Bona tarda a totes i a tots. Nosotros nos aprovecho este momento para volver a reafirmar que l'habitatge és un derecho y que este gobierno va a seguir trabajando porque este municipio tenga HPO. Esto es simplemente un trámite que era necesario pasar por pleno, que es el final del proceso administrativo de la Fundación Sala. Gracias.
Gràcies. Doncs passaríem a les votacions. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Quedaria aprovat amb 11 vots a favor per part d'Esquerra Republicana i 3 vots en contra per part del Partit Socialista, un per part de Junts per Palau i un per part de Ciutadans. Bé, passaríem al punt número 6, que és l'encàrrec de gestió a favor del Consorci Besòs Tordera per la gestió del clavegueram, i li donaria la paraula a la regidora Naomi Mora.
Gràcies. Bé, bona tarda a totes i tots. Més que res, donar compte de l'existència del pla director, que ja fa uns anys que existeix. Aquest es va renovant i actualitzant i es van fent les actuacions que permet la disponibilitat pressupostària. Just ara s'ha presentat perquè hi ha una subvenció en el tràmit en el que es demanava aquest document estigués aprovat per ple. La finalitat en l'encàrrec de gestió del Consorci Besòs Tordera es fa cada any, no és una altra que vetllar per la millor gestió a la prestació del servei de sanejament d'aigües residuals, que asseguri el compliment de les tasques higièniques, antiinundacions i ambientals d'un sistema i un sistema de qualitat per a la ciutadania, que pugui ser gestionada d'una manera més eficient i planificada. Moltes gràcies.
Gràcies. Aquest punt també és directe, per tant no hi ha votació. No, sí, hi ha votació, però és directe, no hi ha debat. Quin embolic. Bé, doncs passem directament a les votacions. Vots en contra, abstencions, vots a favor, queda aprovat per unanimitat. Bé, passaríem al punt número 7, que és l'aprovació d'addenda del conveni urbanístic Can Valls per modificació dels terminis establerts, i dono la paraula a la regidora Naomi Mora.
Gràcies. El canvi de dates de Can Valls no té cap més importància que fer constar que aquests terminis s'han superat, però l'interès de les dues parts per tirar-ho endavant fa que aquest conveni segueixi. Es va procedir a fer la modificació puntual del POU i cal ajustar les dates. Bé, aquestes modifiquen fixant uns terminis més llargs i que igualment prevaldrà l'acte i no el termini. L'aprovació inicial, que es preveia com a molt tard fins al 31 de gener de 2024, s'ha produït al ple ordinari del mes de juny de 2024. L'aprovació definitiva, que es preveia com a molt tard el 31 de juliol de 2024, es proposa nova data el 31 de març del 2025. I l'aprovació del projecte reparcel·latori, que es preveia com a molt tard el 31 de desembre de 2024, es proposa nova data el 30 de setembre de 2025. Gràcies.
Gràcies. Doncs en aquest punt tenim 3 minuts d'intervenció. Li donaria la paraula al senyor Andrés Martínez, no? Ah, perdona, doncs a la senyora Laura Navarro per part de Junts per Palau.
Gràcies, presidenta. En el mateix sentit que el passat ple, ens abstindrem en aquest punt i en termini d'al·legacions presentarem alguna modificació, algun suggeriment de modificació, aviam si pot ser atès. Li vaig enviar un correu per poder parlar amb vostè, li vaig fer una trucada per Teams i no va ser possible, doncs aprofitarem aquest termini per fer aportacions. No, és el termini d'al·legacions, però no serien al·legacions, sinó aportacions d'una modificació que creiem que pot ser factible i ens pot beneficiar a tots.
Gràcies. Li donaria la paraula, no? Perfecte. Naomi, vols? Sí? No. Doncs, la paraula.
Vale, gràcies. Bé, revisaré el que em diu del correu i de la trucada perquè no ho he vist. I d'acord, em miraré, el que passa és que sí que és cert que les modificacions que s'han fet, les últimes, són per petició del Consell de Territori de Barcelona i em semblen correctes i són en benefici de... Ah, vale, perfecte. Vale, doncs ho tindrem en compte, ho mirarem. Gràcies.
Perfecte, gràcies. Doncs passaríem a les votacions. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Doncs quedaria aprovat amb 16 vots a favor, 11 per part d'Esquerra Republicana, 3 per part del Partit Socialista, 1 per part de Ciutadans i una abstenció per part de Junts per Palau. Passaríem al punt número 8, que és aprovació de cessió temporal de la caseta a l'Avinguda Catalunya a favor de l'Associació de Protecció Civil mitjançant conveni, el que es coneixia per la caseta de la Creu Roja. En aquest sentit, el que vam fer és primer regular la situació amb Incasòl, ja que els propietaris d'aquest espai, d'aquesta caseta en concret, era Incasòl. La vam acondicionar. Té unes plaques solars, s'ha fet una connexió, ara està totalment acondicionada perquè puguin entrar i sobretot la part administrativa, que era la que ens interessava, doncs, que tinguéssim doncs, recollit que aquesta caseta, doncs, l'Ajuntament la podia cedir a un tercer. I en aquest cas es va signar primer amb Incasòl aquesta cessió d'aquest espai per part d'Incasòl cap a l'Ajuntament i ara el que fem és una sessió de 4 anys prorrogable a 4 anys més a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, que històricament, a més, ja havia estat en allà i, de fet, doncs, encara és un espai que encara doncs, el tenen i que podran començar a fer-ne ús a partir de la aprovació. Només es pot cedir, això és un tema que sí que es va negociar amb Incasòl, a entitats sense ànim de lucre, i per tant doncs, ells ja podran fer les seves reunions, tenir els seus efectius, tenir el seu material i poder continuar donant aquest servei indispensable que donen doncs, a la ciutadania del municipi. En aquest cas també és directe, no hi ha intervenció per part dels grups i passaríem directament a les votacions. Vots en contra, abstencions, vots a favor, quedaria aprovat per unanimitat. El punt número 9, que seria l'aprovació de la xifra de població amb data de referència 1 de gener del 2024, bé, com normalment en aquest plenari de juliol, sempre portem a aprovació la nova xifra, i en aquest cas és de 15.456 habitants. Aquí també és un punt que aniria directe i passaríem directament a les votacions, vots en contra, abstencions, vots a favor... quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem ja al punt número 10, que seria l'espai de les mocions, moció presentada pel grup municipal del Partit Socialista i amb l'adhesió del Partit de Ciutadans per instal·lar pantalles per seguir les finals dels campionats europeus i mundials on participi la selecció masculina i femenina. Li dono la paraula al senyor Marcenàbria per part del Partit Socialista.
Sí, gràcies, senyora presidenta. Bé, la moció és molt senzilla. El 14 de juliol d'aquest any la selecció espanyola masculina va guanyar la seva quarta Eurocopa i també l'any passat, per aquestes dates, una mica més endavant, el 20 d'agost, la selecció femenina va guanyar el seu primer mundial i, per tant, ja l'any passat vam preguntar per què no hi havia hagut doncs, l'interès per instal·lar una pantalla gegant per seguir aquest partit. Aquest any, amb aquesta Eurocopa, amb aquesta final de fa poques setmanes, tampoc hi ha hagut doncs, una pantalla al nostre municipi, i altres municipis del voltant doncs, sí que hi ha hagut doncs, aquesta iniciativa que ha promogut l'Ajuntament o que l'Ajuntament ha facilitat que es pogués dur a terme. Per tant, amb aquesta moció el que demanem és que a partir d'ara, quan es jugui un campionat europeu o mundial, una final d'un campionat europeu o mundial, doncs, i si la selecció espanyola doncs, juga aquesta final, doncs, que s'instal·li la pantalla tant en la selecció masculina com en la femenina. Gràcies.
Gràcies, senyor Marcenària. En aquesta moció tenim dos torns d'intervenció, una de tres i una d'un minut, i donaria la paraula al senyor Andrés Martínez, de part de Ciutadans.
Ara sí, senyor. Sí, sí, bueno, sí que es cierto que, perdón, este tipo de mociones se pueden coger por dos tipos de líneas, línea política y línea deportiva. Yo intuyo que va por la línea deportiva y por ahí es donde más o menos voy a intervenir. Está claro que yo la voy a aprobar, incluso nos adherimos en la comisión informativa y como tal, y ya por petición popular, está claro que es una buena idea y una buena iniciativa. Luego está quien quiera ir a ver lo que lo vea, el que no quiera ir a ver lo que no vea, pero por lo menos tener la opción de que las personas que les gusten este tipo de deporte, a mí no, yo no iría porque no me gusta el fútbol, pero por lo menos que la puedan ver. Muchas gracias.
Gracias, señor Andrés Martínez. Una palabra a la señora Ana Navarro, por parte de Junts per Palau.
Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. És evident que Junts per Palau no posaria pantalles per veure la selecció espanyola, però no és el motiu. No és el motiu, no té cap motiu polític. Acabem d'assistir a un estat de comptes que no ens ha semblat gens adequat. Veiem modificacions de crèdit constants per actualitzar el pressupost. Hem tingut una puja d'impostos per poder assumir una despesa. Hem manifestat en reiterades ocasions que la manca de pressupost en les partides de manteniment i la partida de festa, jo crec que aquest govern la té bastant ben coberta, i que festes i esports es porta una bona part del pressupost. Per tant, creiem del tot innecessari generar una despesa en aquest ajuntament per posar unes pantalles per veure unes finals europees del país veí.
Gràcies, senyora Laura Navarro. I dono la paraula al senyor Ignasi Fargas, per part d'Esquerra Republicana.
Moltes gràcies, presidenta. Bé, a banda de l'argument econòmic que ja ha exposat la companya Laura Navarro, primer de tot, nosaltres tampoc vam rebre ni cap instància ni cap petició per posar una pantalla. En segon lloc, que aquests partits siguin d'interès de la ciutadania de Palau, patxim patxam, no jugar a cap entitat esportiva local. Nosaltres donarem suport a aquestes entitats esportives locals que juguin partits oficials de gran transcendència i si podem posarem pantalles per seguir-los, perquè aquests entenem que sí que són més d'interès del conjunt de la població del nostre municipi. Però a més, hi ha una part de la ciutadania que no se sent del tot representada per aquesta selecció. Nosaltres hem de governar per tot el municipi, i mentre l'estat espanyol mantingui la prohibició de jugar a partits oficials a la selecció catalana, creiem que no seria equitatiu per tota la ciutadania emetre la selecció espanyola. Malauradament, l'estat espanyol no és una democràcia com la d'Anglaterra, que deixa jugar les seves seleccions de Gales, d'Escòcia, etc., Irlanda del Nord fins i tot. En cas que la selecció catalana estigués en igualtat de condicions amb l'espanyola, llavors sí que ens podríem plantejar posar pantalles per seguir amb dues seleccions. A més, en aquest cas també era un partit que es feia en obert, que tothom podia veure des de casa seva, des del bar o el restaurant de confiança, i d'aquesta manera fomentar el comerç local. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Fargas. Hi ha un minut de rèplica, senyor... No, perdona, Marc, t'he saltat. Li dono els 3 minuts.
No, bueno, sí. Si no, m'has de...
No, ara t'ha tallo jo, eh? Et dono els 3 minuts.
Gràcies, senyora presidenta. Clar, o sigui, si ens basem en l'anàlisi que fa el senyor Fargas, no? De que si jo, com no és una entitat del municipi, no hi ha interès municipal, escoltin, només cal que vegin les imatges: Sabadell, Terrassa, Polinyà, Sant Manat, Barberà, Cerdanyola, Rubí, Castellbisbal, hi havia interès. No som una illa enmig de la mar abunta, és així. Per tant, i vostè també ha dit una frase que m'agrada molt: governem per tothom. ostres, doncs comencin a aplicar-ho. Al castell hi ha, penjada una estelada, treguin-la, posin la catalana. No, perquè vostès estan dient, no, escoltin, per tant, si ho fan, fan completament. El que no poden fer és, com és la selecció espanyola, no ho fem, no? I perquè governem per tothom, però pel que ens interessa sí que evidentment doncs són parcials. Per tant, senyor Fargas, no cal que demostrin el seu independentisme, ja està, és conegut, perquè els alcaldes independentistes han posat pantalles sense cap tipus de problema, poden anar a Martorell i preguntar-li a l'alcalde que és de Junts, i van posar la pantalla i l'alcalde va anar a veure la final, i no va tenir cap tipus de problema, perquè aquí era més una festa que no un concepte polític nacional. Per tant, nosaltres proposem això, fem aquesta proposta, d'altres maneres ja els hi anuncio també cada cop, no? El 2026 crec que hi ha un altre mundial, bueno, no me'n recordo més les dates, i també hi haurà una competició europea per part de la selecció femenina. Si això passa, doncs si anem a la final, presentarem mocions a cada ple anteriorment per tornar-ho a demanar concretament, no? Per tant, en aquest tema serem molt insistents perquè entenem que hi ha doncs una voluntat de que això pugui portar-se a terme. Gràcies.
Gràcies, senyor Marcenàbria. Hi ha un minut d'intervenció, li donaria al senyor Andrés Martí.
Sí, muchas gracias, presidenta. Menos mal que no lo quería tirar por la línea política, lo tener por la línea deportiva. Vamos a ver, ha tenido usted un error, se ha olvidado el alcalde de Vilaseca también. ¿Vale? Bueno, nosotros somos defensores de un ayuntamiento neutro y evidentemente hay que gobernar para los que te han votado y para los que no, y si Petición Popular esto lo pide, porque no se puede poner, incluso las pantallas se pueden aprovechar hasta para el deporte municipal también. O sea, ya no le pongo más problema que las ganas de colocarla o no. Ya está.
Gracias, señor Andrés Martínez. Señor Navarro, ¿no? Señor Fargas.
Sí. Com ja he dit, era una barreja dels arguments econòmics que ha explicat la Laura i els arguments polítics que tenim, que hem exposat nosaltres. Esquerra és un partit que va guanyar les eleccions amb un 57,87% dels vots. L'estelada del ple, o sigui, l'estelada del castell es va aprovar per ple. Per tant, jo crec que representa la majoria de la ciutadania el fet que hi hagi una estelada en el castell. Dit això, jo us convido a que presenteu mocions, que si en aquell moment la selecció catalana està oficialment reconeguda i pot jugar tots els partits oficials, acceptarem aquesta moció, segur. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Fargas, i una paraula.
Sí, senyora presidenta. Vostè, clar, és que, tornem-hi, Si jo no li nego que vostè pugui posar pantalla amb la selecció catalana. O sigui, m'entén? O sigui, jo no li estic dient que no ho pugui fer. Li estic dient que també ho faci per l'altre cantó. Sí, ja sé que no està en igualtat de condicions, no m'ho explica això, però jo no estic negant que això pugui existir si passés en el futur. Aleshores, per tant, escolti, si això passa en el futur es pot fer, però escolti, també ho poden fer ara mateix amb aquest tema, amb la selecció espanyola, i no hi ha cap tipus de problema. I després, senyor Fargas, no faci la trampa d'agafar les eleccions municipals per un tema que és nacional, perquè aleshores li trec els resultats de les europees i el de les generals i el de les catalanes, i aleshores potser haurien de fer anar-hi vostès que les municipals tenen un vot que li hagués agradat que hagués posat una pantalla de selecció espanyola. Per tant, també faci aquest anàlisi i agafa les dades que no l'he fet, li podria haver fet, perquè també vostè ho pot fer i arribar a aquesta conclusió, que és ben fàcil. Gràcies.
Gràcies, senyor Sanabria. Sort que ha començat el plenari demanant que hi hagi un govern, no?, per aquest país. Sort. Bé, doncs passarem directament a les votacions. Vots en contra? Abstenció. Ai, perdó. És que estem tan acostumats. Seria que ens va, senyor Navarro. Vale, abstencions, vots a favor. Doncs la moció no prospera. Amb 12 vots en contra, 11 per part d'Esquerra Republicana, 1 per part de Junts per Palau i 3 vots a favor per part del Partit Socialista i un vot a favor de Ciutadans. Doncs passaríem a la següent moció, que és la moció presentada pel grup municipal del Partit Socialista per recuperar el repartiment de bosses compostables de forma gratuïta. Li dono la paraula al senyor Marcenàbria.
Gràcies, senyora presidenta. Aquest mes hem vist doncs, que hi ha hagut aquest anunci per part del govern que es deixava de repartir les bosses orgàniques que fins ara repartien a la masia de Can Cortés fins que s'esgotessin les existències, i per tant la que diu la moció és que es reconsideri la decisió i que es continuï fent aquesta iniciativa, que creiem que és positiva. Gràcies.
Gràcies, senyor Marcenàvia. Per aquest punt tenim 2 minuts d'intervenció cada grup. Li dono la paraula al senyor Andrés Martínez, per part de Ciutadans.
Sí, gràcies, senyora presidenta. No, cap problema. La moción es muy sencilla y muy clara. Poco más que añadir. Nosotros, evidentemente, lo aprobaremos. Gracias.
Gracias, señor Martínez. Bueno, para la señora Laura Navarro.
Gracias, presidenta. Al contrari que la moció anterior, aquesta la votarem a favor. Sí, la votarem a favor. Considerem que el plantejament inicial, erroni o no, va ser otorgar aquestes bosses i s'ha de continuar fent. Doncs és un ajut indirecte a l'economia diària dels vilatans, de les persones, sense cap mena d'excepció i sense cap mena d'exclusió. Per tant, considerem que és un greu ja retirar aquest ajut. Gràcies.
Gràcies, senyora Navarro. I dono la paraula al senyor Ignasi Fargas per part de l'Esquerra.
Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, el repartiment de bosses compostables és una mesura iniciada fa anys per tal d'acompanyar en aquest procés de transició ecològica que es demana als ajuntaments, així com als veïns i veïnes del nostre municipi. Aquestes mesures d'acompanyament no han de ser in eternum, sinó que es confia que al final del procés ja no es depengui de l'Ajuntament per reciclar bé o no. Un altre argument seria que amb la taxa que es proposa, tot el que vagi relacionat amb la recollida i gestió de residus ha d'anar cobert amb la taxa, per tant passaria com amb els peatges, que els acabaria pagant tothom s'utilitzi o no. I és que actualment d'aquest repartiment de bosses no se'n beneficia la majoria de ciutadania. I m'explico. La quantitat d'habitatges que han demanat, que no han demanat cap paquet de bosses són 4.322, que suposa un 72,03% dels habitants del municipi, que no han demanat cap d'aquests paquets. 629 habitatges, és a dir, un 10,48% dels habitatges n'han demanat només un, i la resta de 2, 3, 4, 5 o 6 paquets, els números ja són irrisoris. 27% demanen com a mínim un paquet, i d'aquest 27% un 10, tan sols en demana un, la resta, un 17%, es barreja entre aquest 2, 3, 4, 5 o 6 paquets. Pel que fa al preu de les bosses que comenteu a la moció, que diu que són fins a 4 vegades més cara, jo he fet una cerca ràpida al Caprabo, no he mirat a Mercadona perquè no hi entro. Una bossa del Caprabo, una bossa normal, allò de 10 litres, costa 1,50 i una de compostable costa 1,65. Això són 15 cèntims més, no és 4 vegades el preu com exposava la moció. Evidentment, hi ha altres maneres d'ajudar la gent de manera més efectiva i cercarem aquestes maneres d'ajudar la gent de manera més directa. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Fargas. I dono la paraula al senyor Marcenàvia per parlar.
Sí, la senyora. Sí, la senyora presidenta. Escolti'm, doncs, si és un problema que no arribem a gent, potser hauríem de modificar el sistema de repartiment i repartir a principi d'any a totes les llars directament. O sigui, no que vagin a buscar-ho, sinó que els entreguem directament. Si creiem que és una bona mesura. No pot ser una excusa el fet de que no vagi la gent a buscar-les, que les eliminem, perquè aleshores ho podríem fer amb altres serveis que no s'utilitzen per part de la ciutadania. Per tant, no li compro aquest argument. Però, de totes maneres, tampoc li compro l'argument que vostè, i vostè avui no l'ha esmentat, però que vostès s'ho han penjat com a excusa de forma pública a la web municipal, que és per donar compliment de la llei de residus 7/2022, que ho posa a la pàgina web, de que és per complir aquesta normativa, quan la normativa no posa absolutament res d'aquest tema. És més, el que promou la normativa és que hi hagi iniciatives perquè els residus que generin, en aquest sentit, siguin de qualitat i no hagin propis, com és el que permet que la gent tingui facilitat d'accés en les bosses compostables. Per tant, nosaltres considerem que és una bona política. En el seu moment, també quan vam modificar el reglament de recollida d'escombraries, va ser una pregunta que vam fer en el passat mandat, vam fer una pregunta precisament al regidor en aquest sentit per confirmar que aquesta iniciativa es continuava portant a terme, perquè enteníem que era una iniciativa positiva i, per tant, vostès han decidit tirar-la enrere. Nosaltres el que demanem en el plenari és aquesta reconsideració i, per tant, veurem quin és el resultat final, que entenem que doncs, continuarà doncs, aquesta extinció de l'estoc fins que s'acabi i ja s'elimina doncs, aquesta iniciativa. Gràcies.
Gràcies, senyor Marcenaga. Doncs passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs no prosperaria la moció amb 11 vots en contra d'Esquerra Republicana, 3 a favor del Partit Socialista, un per part de Junts i un per part de Ciutadans. Doncs el punt número 12, que seria donar compte de resolucions emeses de l'alcaldia i els cors de Junta de Govern de l'última sessió plenària, es dona compte i està a disposició. Propostes d'urgència, no hi ha propostes d'urgència. I passaríem als precs i preguntes. En aquest cas iniciaríem la intervenció donant resposta a les preguntes que es van fer i que van quedar pendents del ple passat, i donaria doncs, la paraula en aquest cas a la regidora Elena Pou. Gràcies.
Sí, gràcies. Jo tenia una pregunta a la Joana del PSC referent a uns desperfectes que hi havia al sostre de l'Institut Can Periquet. De seguida que se'm va informar d'aquests desperfectes, em vaig posar en contacte amb la direcció de l'institut i em van dir que això ja estava reparat des de feia dies, que així ja ho vam comentar al passat Consell Municipal. Gràcies.
Gràcies, Elena. Doncs donaria paraula al regidor Ignasi Fargas.
Jo vaig tenir la pregunta dels vots de les escombraries, que jo la dono per resposta ja ara amb la moció, i la pregunta sobre que no s'havia avisat en els comerços del costat de Can Cortés, no?, sobre la recollida del guirigall. Va ser un error, perquè és a dir, l'avís va ser m'aviseu els comerços des de, fins a Can Cortés, i no es va pensar que just després també es tancava. Llavors, va arrencar bé, s'hi pensarà i anirem a avisar, evidentment, a tots els comerços, fins i tot els ajuts després de la cantonada. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Fargas. I dono la paraula a la senyora Naomi Mora.
Bé, gràcies. Com a resposta a la pregunta feta per la senyora Joan i la senyora Laura respecte a que la zona, hi ha zones blanques del municipi que han perdut aquest flux de moviment arrel de que la zona blava s'ha activat, bé, ja s'ha comunicat al tècnic de l'àrea i estudiarem per tal de que cap negoci es vegi afectat de manera negativa pel canvi de zona blava, ja que està funcionant molt bé. I tinc una altra pregunta de la senyora Joana sobre un veí que volia tornar a la placa de Gual i se li havia dit que quan s'ha de donar de baixa s'ha de pintar sobre la senyalització groga de l'asfalt. Bé, com no se sap qui o com es va donar aquesta informació, informo del procés correcte de donar de baixa d'un Gual. El tràmit es fa a través d'instància a la web de l'Ajuntament. Es pot trobar fàcilment, hi ha dues condicions per les quals s'ha de donar compliment i així ho exposa l'ordenança municipal. La primera seria el retorn del gual, de la placa físicament. La segona és la retirada de pintura a cost del particular, ja sigui contractant un servei extern per fer-ho o a càrrec personal del veí o veïna, fressant la pintura viària o pintant per sobre amb un to fosc simulant l'asfalt. Com a informació extra, que també pot venir bé, el particular també pot repintar el gual vigent de pintura groga i per donar d'alta un nou gual, el tràmit és igual, es fa per instància, però en aquest cas sí que és l'Ajuntament l'encarregat de pintar el gual per assegurar-se que compleix tant la ubicació com els metres d'amplada correctes. Això ho fem a partir de que hi ha hagut problemes en què la ubicació del gual no la feien on tocava o pintaven més metres dels que el reglament era. Gràcies.
Bé, doncs li donaria paraula a la senyora Montse Flores.
Sí, gràcies. Donant resposta a la pregunta de la senyora Joana sobre el parc de les Tres Bessones després de l'acte incívic, doncs sí, des del primer moment ja teníem clar que tornaríem a posar la caseta. De fet, aquest proper dimarts, dia 30, ja entra per Junta de Govern. Vull dir que està tot en marxa, el que passa que tot té el seu procés i ja està.
Gràcies. Queda pendent una pregunta que també feia la Joana per part del Partit Socialista, en la que es demanava que amb la nova legislatura no s'havia convocat alguns consells, que sabien doncs, que s'estaven pendents i que ens demanaven que alguns es convoquessin amb urgència, sobretot el de seguretat, perquè tenien coses a comentar. Ho saben, hi ha diversos motius pels quals no s'han convocat alguns dels consells. Es tramiten aquest canvi de reglament, que l'haver hagut el canvi de reglament de participació ciutadana a través de la regidoria de govern obert. Són molts consells els que s'havien de canviar el reglament i estan treballant constantment, normalment amb un parell a l'hora. Jo crec que el plenari de setembre, perquè ara he intentat comunicar-me amb la tècnica i ella ara és la que està de vacances, intentarem portar el plenari a setembre els que queden, si no, com a màxim a l'octubre. És veritat que s'han endarrerit més del que nosaltres pensàvem, però també s'està amb l'ordenança de civisme i amb molts temes en paral·lel i per tant han anat una mica més enrere. Els que ja estan aprovats i que falten per convocar, la majoria es convocaran a finals de setembre o principis d'octubre. En concret, el de seguretat, la intenció meva i de l'alcalde és que es convoqués el 4 de setembre, però no sabem si serà possible el 4 de setembre que estigui convocat, per un tema també que alguns cossos de seguretat ens han dit que és una data que és una mica complexa. A vegades és un consell que a vegades a nosaltres també ens complica convocar-ho per coincidència que estiguin tots els cossos de seguretat. Com havíem fet un a Junta de Seguretat, que això ja saben que sí que es va celebrar, també ens demanen els cossos una mica de temps entre una i l'altra també per tornar i tenir més dades. Tot i així, si podem convocar-lo el 4 de setembre, estarà convocat el 4 de setembre i si no, doncs durant el mes de setembre. De totes formes, si hi ha alguna cosa urgent de seguretat, saben que aquest espai també el tenen per comentar-ho, que en tenen a disposició, vull dir, aquest espai, perquè si el volen que sigui públic, doncs és un espai perfecte per comentar-ho i si no, doncs saben que tant a mi com a cos de seguretat doncs ens tenen a disposició. Vale, doncs quedarien contestades totes les preguntes del plenari passat i passaríem ara doncs, a les preguntes d'aquest plenari. Senyor Noms Martínez, senyora Laura Navarro.
Gràcies, presidenta, i gràcies, Naomi, per la resposta. Crec que aquesta pregunta l'he de fer secretaria. Vaig entrar una instància el 9 d'abril demanant uns expedients i entenc que hi ha hagut molta feina, hi ha hagut moltes coses i per això he esperat un temps prudencial, però igual és que s'ha quedat en l'oblit perquè ja fa molts mesos, no? I demanava l'expedient en el que es marquen les bases per a realitzar els contractes menors referents a la inserció de publicitat a les revistes públiques. Demanaria, sisplau, si m'ho poden fer arribar.
Si vols et puc respondre. No hi ha cap protocol per aprovar unes bases de publicitat. Sí que tenim un document intern de forma dels tècnics i totes les àrees com es fa la contractació menor. I és en base a l'article 118 de la llei de contractes.
M'ho poden fer arribar aquest informe tècnic?
No és un informe. És un modelatge que s'ha treballat amb totes les àrees, amb secretaria, amb intervenció, i s'ha passat a les àrees i estem treballant en aquest modelatge com es fa la contractació menor en base a la llei de contractes. També tenim les bases d'execució del pressupost que estableixen la normativa de contractes menors.
Vale, escoltaré el ple perquè hauré de buscar-ho tot perquè ara no soc incapaç de...
Tenim les bases d'execució del pressupost i l'article 118 de la llei de contractes.
L'article 118?
Sí. Després hi ha la disposició addicional segona per l'òrgan competent i tenim el cartipàs municipal que estableix, perdó.
El cartipàs m'he quedat a l'article 118
de la llei de contractes, sí, disposició addicional segona que estableix la competència.
Sí.
I després tenim el cartipàs municipal, que també hi ha les delegacions d'alcaldia en la junta del ple en la Junta i de l'alcaldia en els diferents regidors per a contractes menors de 3.000 euros i va exclòs.
Vale, moltes gràcies per la contesta immediata.
Perdona, t'he tallat jo, Laura, no.
Després tinc dues preguntes per l'alcalde, però les faig. No? En el PAM, en la presentació del PAM, l'alcalde va expressar que en el mes de juliol es signaria el conveni urbanístic o s'aprovaria el conveni urbanístic entre l'Incasòl i l'Ajuntament sobre el polígon de Llevant. Vaig fer una instància el dia 9 de juliol, però ho elevo al ple per veure si ens poden fer arribar a aquest acord. I després és referent a la promoció d'una consulta prèvia a la ciutadania sobre la modificació d'ús de les instal·lacions del servei de bar de les pistes de pàdel de Can Falguera. A banda de que podem o no estar d'acord en que s'haurien de modificar o no, les preguntes són: si presenten el servei de bar, si es presenta que el servei de bar ha de ser independent a l'explotació esportiva, no s'haurien de preparar uns nous plecs per una nova licitació? Si no és així, no s'haurien de revisar els cànons en tant que modifica la quantitat d'ingressos de la part que explota el recinte? I una altra tercera pregunta: estava informat l'antic concessionari de la possibilitat d'aquesta modificació? I ja està, aquestes són tres preguntes. I crec que no em deixo res més.
Gràcies, senyora Navarro. Dono la paraula a l'Ignasi i la senyora Mercè Nafria.
Sí. Gràcies, senyora presidenta. No, dues qüestions. La primera, des del nostre grup ens voldríem acomiadar-nos d'una persona que ens ha acompanyat 13 anys en el plenari, de la senyora Cira Riera, que ha estat aquí acompanyant-nos cada últim dijous de mes, desitjar-li sorts i encerts a la nova etapa professional i des del nostre grup agrair-li la feina que ha fet pel nostre municipi, per la ràdio municipal i per les estones compartides. En segon lloc, no tan alegre ja perquè és una pregunta al govern, sobre les pistes de Can Falguera, dues qüestions. La primera seria si ja s'ha demanat pressupost o sap quin és l'import d'unes possibles mesures correctores del soroll que ja el propi síndic de Greuges comenta que és necessari fer. I per altra banda també hem vist que hi haurà la iniciativa de reaprofitar la gespa del camp de futbol per la pista de futbol del camp actual de Lladal, que és de sorra. Demanar si s'ha fet una anàlisi prèvia d'impacte acústic d'un possible increment de l'activitat d'aquesta pista de futbol i, en tot cas, si també s'instal·laran elements de seguretat per evitar que les pilotes, quan es comenci a utilitzar de forma més recurrent, puguin sortir amb més freqüència d'aquella instal·lació. Gràcies.
Gràcies, senyora Sanabria. Dono la paraula a la senyora Joana. Gràcies.
Moltes gràcies. Bona tarda a totes i tots. Bé, tinc poques preguntes aquesta vegada. Volíem fer, més que preguntes, són queixes sobre el mal estat de l'arbrat de Can Riera. Us dic exactament la ubicació i tinc fotos dels arbres en concret, que hi passaré a la senyora Montse Flores. Una de les queixes és del carrer de Bessa, entre carrers Pronceda i carrer Sardenya. Hi ha dos arbres que estan en un mal estat. I una altra és pujant pel camí de Can Riera abans de la cruïlla amb el carrer Empúries. Hi ha un arbre també que està a punt de caure. I també hem rebut queixes sobre les desbrossades de parcs i jardins que estan en mal estat, els parcs i jardins, vale? Que estan en mal estat, el tema de desbrossades. Moltes gràcies.
Gràcies. La veritat és que el tema de l'arbrat ens preocupa, i ja s'hauria de donar la resposta, però ens preocupa a tots. Són dos anys de sequera i hi ha arbres que estan en una situació. Per tant, agrair la col·laboració d'aquells quan ens puguin passar, si detecten algun arbre que pugui superir, perquè tot i que es fan inspeccions, sempre algun pot quedar. Tot i això, ja li donaré la resposta. Llavors, senyor Andrés Martínez, sobre un moment del plenari, donaríem per finalitzades les preguntes dels grups de govern i obriríem el torn de preguntes al públic. Hi ha alguna pregunta?
Hola, bona tarda. Jo tindria tres qüestions. Una referent al tema de Can Falguera, que s'ha comentat aquí. Jo en el darrer ple vaig fer una consulta, que no se'm va contestar llavors, que eren les opinions que s'havien de rebre en aquesta consulta, ciutadana on es podrien consultar i si és que n'hi havia. I en aquell moment em va contestar el senyor alcalde que no ho sabia, però suposo que d'alguna manera ens haurem preocupat de saber on es poden consultar o quantes n'hi ha hagut o quines han estat. No sé si això se'n sap algú o no. No ho sabem res.
La veritat és que jo, com a mínim, no. Quan l'alcalde torni a fer plenari, doncs donarem respostes. Jo en aquest cas no ho tinc. A més, no vaig ser-hi al passat ple i, per tant, tampoc sé, sé el que comentes.
Val. Jo volia preguntar, o sigui, avui s'ha aprovat una modificació de crèdit de 600 i pico mil euros, 660 i pico mil. Volia saber si algú em pot dir, a hores d'ara, amb aquesta modificació aplicada, quin romanent queda a l'Ajuntament? Quina és la xifra de romanents que queda a l'Ajuntament?
Home, no sé si la interventora t'ho pot donar ara. O és que s'haurà de mirar això, clar. En l'informe hi és.
Vale, pues, bueno, en tot cas m'espero i després ja me la dones.
Perfecte.
I ja està. Vale. I una consulta sobre el tema de la hipoteca de la Fundació Sales. Si en aquest un dubte que tinc com a hipotecat que sóc, però vull dir que no sé si... si en el cas d'incompliment, en aquests 75 anys, en el cas d'incompliment per part de la Fundació Sales, per motius que sigui, perquè desapareix la Fundació, 75 anys són molts anys, és una vida, perquè desapareix la Fundació, perquè hi ha impagament pel que sigui, l'Ajuntament té algun tipus de responsabilitat subsidiària sobre aquesta hipoteca? Pregunto.
Hi ha un informe que, si vols, te'l podem passar, perquè la secretària jo crec que tampoc ha de donar resposta a dins del plenari. T'ho mirem fins a quin punt, perquè jo ara mateix jo no tinc els detalls de l'hipoteca i, per tant, si voleu, podeu entrar per escrit i hi ha responsabilitat. Evidentment, nosaltres som subsidiaris, evidentment. Hi ha tot un... entenc que això està tot recollit i que se't pot facilitar, no són dades que tinguem ara mateix a mà, però que l'Ajuntament és responsable subsidiari, evidentment.
Hola, bona tarda. En el procés consultiu del panel que em fa...
Apropis el micròfon, més que res, perquè si no, sí, no el senten a la ràdio.
En el procés consultiu de Can Falguera, de les pistes de pàdel, per fer la modificació, en el que sortia de vosaltres, la normativa o el posat a d'allò, l'email on es tenia que enviar les opinions estava malament. Sé molta gent que han intentat i no han pogut fer la seva opinió. La meva dona va fer una instància dedicada a transparència dient, escolta, hi ha aquest fallo, què tenim que fer? Ho teniu que notificar perquè hi ha gent que no, encara no l'han contestat. Això dona validesa a aquesta consulta? Quan dieu que hi ha que... O invalida aquesta consulta, perquè si doneu un email perquè es faci la gent les seves opinions i aquest email és erroni, què es fa en aquests casos?
De totes formes, les consultes no són vinculants. Bueno, això jo crec que és un tema que està bé que ho digui, no? No són vinculants, tot i que aquest govern sempre les ha fet vinculants. Però donar validesa o no donar validesa, bueno, té tota la validesa, perquè de totes formes, però... desconec això que em diu, si em deixa acabar a mi, després hi torno a donar la paraula, no pateixi. És que m'han tallat molt avui, perdoni. Si estava malament el correu, jo és la primera notícia que tinc, el regidor de la participació també. Com he comentat abans, la tècnica està a vacances ara, no li podem fer la consulta. El proper ple de setembre, doncs, si vostè torna a venir, tindrem la resposta, el regidor que li doni, però que si és vàlid o no és absolutament vàlida. De totes formes, ho revisarem a veure què és el que ha passat amb aquest correu. I torno a donar la paraula.
Bueno, que si m'estàs dient que vosaltres com grup doneu molta importància a la transparència, que la gent pugui opinar, clar, em sembla una mica que diguis no té cap vinculació, vull dir, i si no han pogut opinar, pues tant se'n dona, vull dir, ho trobo una mica heavy, no sé com dir-lo. Penso que teniu que donar l'oportunitat, si hi ha aquesta errada, que tothom pugui opinar.
Insisteixo, és que no té res a veure la transparència amb la participació, som transparents, tenim participació, podem consultar el divadòmetre que s'ha publicat a la Diputació precisament aquesta setmana i consultar les dades de tota la ciutadania que se'ls han fet les enquestes. Evidentment, nosaltres farem cada cop més processos participatius, publicarem més en transparència i intentarem fer-ho el millor possible. I evidentment poden haver errors que s'han de subsanar, això és evident, però que sigui o no vinculant no té res a veure amb que aquest govern hi cregui o no amb la participació. Insisteixo, no són vinculants, però aquest govern sempre ha fet que siguin vinculants. Hi ha alguna pregunta més? Perdó, s'incorpora el senyor Andrés Martínez. Li dono la paraula al regidor Joan Moles.
Bona tarda a tothom.
Perdó, perdona, perdona, que hi ha una altra paraula? Sí? Vale, és que no l'havia vist, disculpi, eh?
Jo soc Miquel Gipert, veí de, davant de les pistes de pàdel. Llavors, una cosa que fa molt temps que m'està preocupant, a part de les molèsties que puguem tindre, és les mesures de seguretat, que no s'hi fa res. Jo hi ha hagut dies que he tirat més de 14 pilotes del pàdel, per no veure les proteccions que s'han tret, tornar-les als jugadors. Llavors, les de futbol, ara, i venien a jugar els dissabtes o els diumenges, una gent que es posava a jugar com fos, i com que les proteccions del que és el camp de futbol també estan malament, perquè n'hi ha que estan obertes, i després n'hi ha unes que estan per sobre del que és la valla, i allà surten les pilotes de futbol, molt sovint cauen sobre els cotxes, que això encara no és cap greu, però jo he vist gent gran a punt de caure per una pilota de tennis que els ha caigut a sobre. He vist a punt d'un accident d'una pilota d'aquestes del pàdel que ha sortit i una parat per tornar la pilota cap dins i el cotxe de darrere ha quedat a dos dits de xocar amb l'altre. Després que veus altres coses que dius no han passat de més grosses perquè Déu no vol. Perquè jo he vist que hi ha gent que pare perquè recull una pilota i baixa el nano de l'assiento de darrere sense mirar si algú. Un dia que no n'atropellin cap. Jo voldria que d'això quedés constància, a veure què penseu fer amb les mesures de seguretat, que és un perill bastant gros per mi, i ara que crec que en el camp de futbol, que diu que hi haurà molt més moviment, la part acústica i tot això, no sé el que passarà, però que hi ha un perill que molta gent ignora, jo l'estic visquent cada dia. No per mi, per mi les molèsties són meues i sé que això portarà temps, però les mesures de seguretat pels ciutadans me penso que és una cosa que corre més prioritat que cap. Amb això he dit el que a mi m'ha semblat que havia de comunicar.
Moltes gràcies, doncs jo li agraeixo. Li transmetré a l'alcalde, que és el regidor d'Esports, també la seva intervenció. Em consta que s'està treballant amb aquestes mesures, però evidentment jo crec que és una aportació doncs, important i que nosaltres li transmetrem en aquest cas. Moltes gràcies. Doncs ara sí, li dono la paraula.
Sí, perquè volíem que les últimes paraules d'aquest ple fossin dedicades a la periodista de Ràdio Palau, Cira Riera, se m'ha avançat el Marc, però volíem que quan acabés la feina de cobrir el ple tingués aquestes paraules, perquè avui fas el teu últim ple, demà faràs la teva última crònica, vols encetar nous camins professionals i en nom del grup d'Esquerra m'atreviria a dir per unanimitat desitjar-te molta sort i encerts en aquesta nova etapa.
Gràcies, moltes gràcies. Ara em fa vergonya parlar. Moltes gràcies a tothom. No, no cal, Pep, no és necessari. Sí, home. Res, moltes gràcies, han estat 13 anys molt intensos, en el que he après moltíssim, de moltíssima gent. En aquest Ajuntament treballa gent molt bona. I res, espero que tot vagi bé. Merci, eh? Ja està.
Em sap greu, Cira, però jo també he estat regidora amb tu el mandat passat i havíem comentat amb el Joan Antic que ens ho diríem. Molt bé, Marc, ens has fet aquí la cunya. Has estat regidora també amb la Cira i al final doncs, bueno, us creem uns vincles i Mercè, una gran professional, i guanyaran els alumnes, això ho tenim claríssim, a festa forta perquè no té res a veure on vas Molta sort, molts encerts en aquesta nova etapa, Cira, i sempre, sempre agraïts. Doncs fins aquí finalitzem el plenari del mes de juliol. Gràcies.
Ràdio Palau, el 91.7, marcant la diferència.